Acabem el 2008 i a les portes del 2009 no sembla que els efectes negatius d'aquesta crisi tsunami ens hagi agafat de ple. Encara, diuen alguns pessimistes, convençuts que l'ull de l'huracà es farà present al llarg d'aquest 2009 que aviat encetarem i encara més durant el 2010. Pel que fa a l'òpera, la cosa es viu i es veu amb inquietud. Un recent viatge a Itàlia ens ha permès prendre consciència que la política cultural, per dir-ho d'alguna manera, de Silvio Berlusconi és molt més que un desastre, és nul·la. Molts teatres tenen greus dificultats per tirar endavant una temporada operística, mentre que d'altres ni tan sols han obert les portes. Recentment, en una entrevista publicada a la revista Musical Catalana, el baix Giacomo Prestia explicava com ha viscut en carn pròpia aquesta crisi. Mals temps per la lírica, diuen. Avui, més que mai, la frase torna a encarnar-se en una trista realitat. Tanmateix, bon any a tothom. La primera aturada del viatge ens du a Turí, on hem vist la Thaïs de Massenet en el que suposa el retorn a Itàlia del director escènic Stefano Poda. Diu el crític musical Maurizio Modugno que la França de la segona meitat del segle XIX es mou entre dos pols, neurosi i sensualitat. Cal, doncs, assumir les pròpies neurosis i fer una aposta pels valors sensuals per muntar una òpera com la Thaïs de Jules Massenet en ple segle XXI, sense caure en el kitsch o en les vacuïtats del pompier. Thaïs és una òpera iniciàtica, d'autoconeixement, d'acceptació de la llibertat com a presa de postura ètica, fruit de l'autoresponsabilitat de prendre determinades decisions. La protagonitzen personatges de cruïlla i, per això mateix, difícils de representar. Per al director tridentí Stefano Poda, la música és esperit sense cos i possibilita que els sons permetin la inflexió de les sensacions. Art eròtic, per tant, que Poda focalitza i centralitza en el punt neuràlgic de l'espectacle, que no és tant la direcció d'actors, sinó la coreografia del cos nu, remetent simbòlicament a energies tel·lúriques que són, com el de la tragèdia grega i la dimensió tràgica escau molt a Poda, punt de partença i presa de consciència. Com Tannhäuser, com Salomé o com Lulu, l'òpera de Jules Massenet planteja un problema moral, voluptuositat o ascetisme. Qüestió ètico-estètica, doncs, que Stefano Poda es limita a mostrar sense prendre partit. En part perquè no recorre a la cal·ligrafia naturalista, sinó a la vocació simbòlica de la música com a esperit incorpori. Art del temps, en definitiva, que el col·loca a les portes de l'òpera com a problema, una mica com el Parsifal wagnerià. Stefano Poda pren el camí del mig, ni ascetisme místic ni sensualitat explícita, o potser amb dos, complementats i compenetrats. En tot misticisme, no necessàriament religiós, hi ha molt de sensualitat. Gianandrea Noseda, director titular de Les forces vives del Reggio de Turí, signa una versió elegant, cuidada i detallista, especialment en els fragments en què l'orquestra pren rellevància i protagonisme, en el cas del ballet i de la meditació, i es mostra com un virtuós en l'acompanyament de les veus. Natalie Manfrino és una soprano de lirisme limitat, però generosa en lleugeresa per als temibles sobreaguts del segon i tercer actes. La bonica veu del tenor Dimitri Popov va servir un nísies d'impacte. L'escàs volum vocal del baríton Simone Alberghini va treure autoritat al personatge d'Atanael, si bé va reforçar el patetisme del personatge en les escenes finals del drama. La correcció de la resta del conjunt va dominar una representació rebuda al teatre de la capital piemontesa amb sorolloses ovacions, especialment per a Noseda i per a Stefano Poda, el qual ha tornat amb aquest espectacle a la seva Itàlia nadiua. El viatge segueix a Milà per assistir al Don Carlo inaugural de la temporada 2008-2009 de La Scala. Seguint una tradició que s'endins de la nit dels temps, l'òpera que obre la nova temporada milanesa ha estat envoltada de mullader, ara a dues bandes. Política, amb les vagues anunciades per fer front a la política, diguem-ne, cultural de Berlusconi, i artística, amb la substitució a últim moment del tenor Giuseppe Filianotti pel nord-americà Stuart Neal en el paper titular de Don Carlo. Més enllà de polèmiques alimentades pels voltors mediàtics, el cert és que un Don Carlo Scaligero sempre mereix respecte, en part perquè Verdi a La Scala és el sant dels sants, i perquè Don Carlo, presentat i presenta sempre dificultats i esculls que, si es salven, poden provocar un gaudi difícil de descriure. Però La Scala és com una reproducció a escala, i ja se'ns perdonarà la broma, d'Itàlia, i sempre se n'acaba sortint. I es pot dir que, a grans trets, aquest ha estat un Don Carlo reeixit. Per una òpera d'aquestes característiques cal un equip de 6 cantants de primeríssima divisió, i en gran part aquest equip hi ha estat, especialment pel que fa a les veus greus. Ferruccio Furlanetto era un Filippo entregat, que viu i viu el patetisme del personatge i la seva complexa construcció psicològica, magistralment resolta amb sanglots esparsos en la seva àrea del tercer acte. Òbviament, la versió presentada és la de 1884, en 4 actes i en italià. Matti Salminen, que també representava el paper del rei en algunes funcions, va ser un gran inquisidor immens en tots els sentits. La discreció en l'apartat de veus greus masculines tenia el nom de Dalibor Genis, baríton que va fer un Rodrigo correcte però sense brillantor. Les majúscules van tornar a ser escrites per una veu de pes, en aquest cas com la de Dolores Adjic, una èboli de pell curtida, greus descarats i volumetria inconmensurable. Òbviament, li va més la desmelenada ària del tercer acte que no pas la subtilesa de la cançó sarraïna. Qüestió de gustos, òbviament, però l'evidència és un fet en la veu de la soprano, o de la millor dit, de la mezzosoprano nord-americana. Fiorenza Cedolins va ser una Elisabetta més que notable, però hi ha alguna cosa en la veu de la soprano italiana que falta per ser considerada una veu de somni. Potser certa prudència, consciència de les limitacions en un registre baix tendent al canvi de color, tot i la bellesa generalitzada de l'instrument. Per la seva banda, el tenor Stuart Neal va fer un Don Carlo poc afavorit per un físic que el fa semblar un tafur de Las Vegas més que no pas un príncep castellà del segle XVI. La veu és potent, potser poc subtil, però l'home se'n va sortir complint amb un personatge maratonià i, en el fons, poc grat. La direcció escènica de Stefan Braunschweig va ser de mínims, limitada a marcar 4 moviments i amb l'única idea, més o menys original, de reflectir el passat dels personatges de Carlo, Rodrigo i Elisabetta a través dels nens que ja han deixat de ser-ho, però que apareixen en moments puntuals. Solució sobrera, però potser no tan molesta com la vergonyant elevació al cel del nen Carlo al final de l'auto de fe. Tot plegat, emmarcat en una escenografia també de mínims del regista francès. Deixem per al final la direcció musical de Daniele Gatti, perquè la cosa va ser de matrícula d'honor. És cert que la seva concepció és simfònica, que prefereix mostrar més que no pas acompanyar i que de vegades confon Verdi amb Wagner, en el que en el segon és d'importància metafísica, en l'italià és instint primari. Però la sumptuositat amb què va resoldre la direcció de la partitura és digna d'elogi. Així ho van mostrar els ocupants del Loggione, amb crits i floretes en favor de Gatti. Qui sap si en el fons s'adreçaven a Stefan Lisner, a l'espera que es decideixi per Gatti a l'hora de nomenar un director musical per al teatre, que ja va sent hora.